Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Elisabet Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger.
Què tal, Elisabet?
Estem bé. Hem superat aquesta primera setmana d'escoles obertes. Avui escoltarem com ha anat amb les escoles d'educació especial, Roger.
Després d'una setmana moguda, avui un ofici de nou imprescindible a l'hora que surt el sol. Som-hi!
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Aquest curs no vull que tornem a repetir aquell confinament que vam tenir perquè ho vam passar molt malament, perquè jo no vaig poder veure la meva mare i a les meves germanes i el reste de companys del meu col·le. Clar, ha tornat una mica a la normalitat, però ara mateix hi ha rebrots, hem tornat a l'escola, per fi me sento molt agraïda per tot el que hem fet durant el confinament. Hem fet videotrucades, sempre ens hem rigut un munt i m'encanta quan fem aquest col·le, m'agrada molt.
Benvinguts a l'ofici d'educar, ja ho heu sentit. La Lara, 6 mesos després, també ha tornat a l'escola. L'Escola d'Educació Especial Solc. Primera setmana d'escoles obertes en què hem enviat els nostres fills a uns centres educatius on la realitat ha superat totalment la ficció. Portes diverses per entrar a l'escola, moltes, moltíssimes hores de mascareta, la pistola de la temperatura i rentada de mans, sí o sí. Torns i cues per beure aigua o per fer pipi i companys que aquest any no podran jugar junts. Tot plegat és molt estrany i diferent, però ells, com gairebé sempre, aparentment s'hi han adaptat amb aquella alegria sorollosa de la infància i de l'adolescència. I també hem vist l'esforç colossal dels mestres. L'escola recomença, tot i que sabem molt bé que en algun moment haurem de parar. Avui a l'Ofici d'Educar donem veu a les escoles probablement més vulnerables a la Covid, que se senten invisibles i abandonades, les escoles d'educació especial. I ho farem amb
Raquel Martínez, tutora del programa Petites Mirades i mestra de l'Escola d'Educació Especial Solc de Tarragona. Oriol Guim, director de l'Escola Esclat d'Educació Especial de Barcelona. Teresa Isern, directora de l'Escola d'Educació Especial Estel, de Vic, i mestra d'Educació Especial. I Núria Jaraiz, mestra i mare de la Neus, de 9 anys, una nena amb pluridiscapacitat. Sentirem també com ha començat el curs l'Infocà amb la Núria Vilanova. I descobrirem una nova història de la natura amb la Cristina Gutiérrez, directora de La Granja.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Una discapacitat suposa una especialització, però no hauria de suposar una estigmatització. Jordi Planella.
A Catalunya hi ha 115 escoles d'educació especial, una cinquantena de pública i la resta privats, que tenen uns 7.400 alumnes. DINCAT, que representa 60 escoles d'educació especial de tot Catalunya, ha denunciat que el Departament d'Educació pren decisions relacionades amb aquests centres sense tenir en compte les necessitats reals del sector, els seus alumnes i els familiars. No s'ha fet un pla específic per reincorporar els alumnes amb necessitats educatives especials. Benvingut i benvingudes, Raquel, Teresa, Oriol i Núria. Benvinguts tots, totes. Comencem, si us sembla, pels centres educatius. Raquel, Teresa i Oriol, primer coneixerem la realitat, el que us heu trobat en aquesta primera setmana de tornada a l'escola. La Raquel Martínez, de l'escola Solc, en la que hi ha 79 alumnes entre educació infantil i primària i secundària, 27 d'aquests en escolaritat compartida. La Raquel ens ha fet arribar un pla específic que va rebre el juny pel retorn de les escoles d'educació especial en la segona fase i que indicava que cada centre elaborés el seu pla de retorn. L'Oriol Guim també és amb nosaltres, el director de l'escola Esclat, que tenen 32 alumnes entre infantil, primària i secundària, van obrir el juny amb mesures més restrictives i ara han obert ja amb certa normalitat. I la Teresa Isern, que també és amb nosaltres, la directora de l'escola Estel, una escola privada concertada que depèn d'una associació de pares que fa 52 anys que va començar i que tenen alumnes de tota la comarca de l'Osona, 93 alumnes d'entre infantil, primària i secundària i etapa de transició a la vida adulta. També van obrir el juny per fer tutories. Benvinguts tots, com dèiem. Al setembre heu rebut indicacions clares i específiques pel retorn a les escoles d'educació especial. La pregunta del milió que us hem de fer. Oriol, si tu vols començar.
Bueno, bon dia, primer de tot. I dic que indicacions n'hi van haver, tant al setembre per la reobertura, tant al juny per la reobertura, com ara al setembre, doncs per a l'inici del nou curs, indicacions hi han hagut, però val a dir que són indicacions que el departament, diguem que publica, tenint de referència a la majoria dels alumnes, que són els alumnes de l'escola ordinària. Llavors, en aquestes indicacions hi ha alguna petita concreció, alguna petita, diguem, qüestió que expliquen referent a l'educació especial, però sempre ens trobem amb indicacions que són genèriques, que són orientades cap a l'alumnat en general, cap a l'alumnat de l'ordinària. Llavors, bueno, a través d'inspecció, a través de diferents qüestions, doncs hem d'anar readaptant, veient a veure com podem fer bones, fer vàlides aquestes mesures que se'ns dicten.
Teresa i Gern, us heu sentit abandonades? No saben res de l'educació especial? Fins i tot dius tu que el conseller ha reconegut que ho han fet malament?
Hola, bon dia. Sí, exactament. Nosaltres, com diu en Jordi, crec, Jordi, eh?
L'Oriol.
Oriol, perdó. L'Oriol, hem rebut indicacions genèriques. Hem anat a reunions genèriques, reunions d'escoles concertades, i la majoria de normativa és la genèrica per les aules de primària i de secundària. Molt poques especificacions d'educació especial. En el mes de juny hi havia un paràgraf de 4 ratlles i no més. Llavors, hem anat en alguna reunió d'educació especial que la persona que l'ha portat tenia un total desconeixement de tota la realitat. He sabut que d'INCAT aquest mes d'agost fer arribar al departament un escrit denunciant la falta de concreció per educació especial i la falta d'atenció que rebem, perquè val a dir que no ens han demanat en cap moment si ens calien personal extra, si ens calien espais extres o si ens calia alguna dotació extra de material informàtic. Llavors d'INCAT ha denunciat això, van fer entrar un escrit i el conseller els va rebre i va reconèixer que realment l'educació especial hem quedat arraconats. Per tant, abandonats, 100%. No ens hem sentit gens acompanyats per ningú.
Raquel, vosaltres no us heu sentit tan abandonats en aquesta ocasió. Com ha estat aquesta entrada a l'escola? Com ha estat aquesta primera setmana de tornada a les escoles d'educació especial?
Bueno, el cert és que el fet de retrobar-nos a l'escola amb els alumnes ha sigut pues, motiu d'alegria i alhora ha sigut motiu de contenir les emocions, perquè sí que és cert que hi ha una part molt, molt impulsiva dels alumnes entrar en contacte amb els professionals, no? Pues, fent petons, abraçades, i com tenir en compte aquestes mesures de no contacte o contacte des d'un altre punt, doncs ha suposat un canvi per mi important, no? El poder mantindre aquestes mesures de seguretat, però alhora sens dubte és un motiu d'alegria, perquè ha sigut molt de temps que, tot i tindre contacte telemàtic, pues el contacte social i el dia a dia de l'escola s'havia perdut, i ara és com durant aquesta setmana, mica en mica, anant reinventant aquest dia a dia a l'escola des d'aquests canvis de per mantindre la seguretat, però alhora per mantindre les pràctiques educatives ben vives i ben plenes d'emocions.
Clar, una de les coses que s'ha dit és prohibit abraçar algunes senyalitzacions. Clar, això és dur amb aquestes criatures, prohibit abraçar. Diu l'Estel també que... diu la Teresa de l'escola Estel que ha deixat de ser una escola en el que ho feu tots junts, pati junts, festes junts, que la situació ha canviat. No? Jo la pregunta que us faria a tots tres és què ha canviat la pandèmia de la vostra escola? Moltes coses, no? Però què és allò que destacaríeu?
Bueno, a mi alguna cosa que em va impactar molt és això, els cartells informatius de prohibit abraçar. Va ser això abans que comencessin els nens, em va, no, com fer un gir, perquè amb els nens que tenen dificultats conductuals, justament el fet d'abraçar és una conducta alternativa que els hi dones quan necessiten reforç social. Llavors, ara ens hem de reinventar tota aquesta manera, no? I també el que ha canviat és això, el fet de no poder diversificar els grups, que a les escoles d'educació especial es fa molt, doncs que tens el grup classe però després fas petits grups o grups flexibles per poder treballar diferents continguts. Les festes sempre són motiu per doncs, que tres o quatre classes estiguin juntes i passar la tarda o passar el matí, i tot això doncs, és un canvi de paradigma important. O els patis, que és un punt de trobada entre les diferents aules, doncs ara no, com que cada grup està amb els seus companys i la idea és que no puguin entrar en contacte entre diferents grups, i bueno, doncs penso que és un canvi molt important.
Una de les coses que no ha canviat amb la pandèmia són les ràtios. Teniu ràtios baixes, però en aquests grups bombolla que volem fomentar, no? Però des del vostre punt de vista, Teresa, Oriol, Raquel, fins a quin punt és aplicable aquest protocol sanitari en els vostres centres, amb els vostres alumnes, amb les vostres especificitats? Com ho veieu?
Bueno, personalment penso que segons quin perfil d'alumnes, mantenir les distàncies de seguretat és impossible. Nens que tenen una necessitat de moviment impressionant, o estàs tot el dia fora de l'aula o dins de l'aula, és impossible mantindre aquestes distàncies. Les mascaretes, el mateix, hi ha alumnes que no l'aguanten, que no la toleren, que si ja tens problemes per vestir-los, doncs imagina't la mascareta. És molt difícil segons el perfil d'alumne. N'hi ha d'altres que no. Els que són més grans i tenen més capacitat de comprensió, doncs les normes potser fins i tot millor que nosaltres, no? Les tenen molt clares, no? I el que es pot fer i el que no, però amb nens que tenen discapacitat a nivell intel·lectual o que hi ha una hiperactivitat molt gran o un autisme profund, doncs és difícil.
Teresa Isern?
Jo volia respondre aquesta pregunta, i una mica també lligada amb l'altra. Vull dir que la Covid ens ha portat un canvi 100% de l'escola. L'escola d'aquest curs no serà la de l'any passat ni la de fa 10 anys, però a més tot aquest tema de les mesures preventives amb el nostre alumnat doncs és molt caòtic, perquè evidentment, com diu la Raquel, no tots ho entenen. Però per altra banda, llavors quan el departament ha posat un número, quan hem hagut de dir els grups estables haurien de ser d'aquesta amb aquesta quantitat o amb aquesta altra, ja han dit, d'educació especial, com que tenen ràtios més baixes, ja s'ho faran. Doncs no, perquè nosaltres, a l'hora de fer grups estables i poder dotar dels professionals que requereix cada grup estable, ha estat molt complexa, perquè sí que tenim molts professionals, sí que tenim uns grups reduïts, però nosaltres no podem funcionar amb un grup estable de 6 o 7 nens amb un sol professional. Aquell grup en necessita dos, necessiten atenció fisioteràpica, de fisioteràpia, atenció de logopèdia, i no tenim prou professionals per donar atenció a tothom. Llavors, no ha estat bé que se'ns mirin amb els mateixos ulls de l'ordinària i llavors diguin, doncs ja feu, perquè tot és molt complex. El que deia la Raquel, fer patis esglaonats amb espais diferenciats, torns de menjador esglaonats amb espais diferenciats, pati del migdia un altre cop. Vull dir que tot és molt complex, i llavors ja arriba el bunyol gros, que és l'autobús, que llavors allà van tots junts. No crec que passin coses gaire grans, però ho tenim més complicat que segons quins altres tipus de col·lectiu.
Una de les preguntes que ens podem fer és si aquests centres sou els més vulnerables perquè tenim una població de risc amb la Covid. Quin és, Oriol, l'estat de salut? Perquè ens fem una idea general dels vostres alumnes, no?
Bueno, els alumnes, concretament els alumnes que tenim a l'escola Esclat, doncs són alumnes amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat, i clar, aquestes discapacitats el que comporten en alguns casos, concretament en el meu cas, en l'escola Esclat, és un 60% de l'alumnat, doncs amb factor de risc, amb malalties pròpies, amb malalties que té la persona, doncs que els fan ser factor de risc, no? com malalties pulmonars cròniques, o en alguns casos hipertensió, o algunes d'aquestes enfermedades, doncs que comporten un risc afegit de cara a un contagi. Llavors, clar, el fet de que les indicacions que rebem siguin genèriques, doncs encara ens allunya més, no? O sigui, unes indicacions referides a l'educació especial per als alumnes d'Esclat potser encara s'haurien de concretar més, perquè són alumnes amb una greu dificultat de connexió amb l'entorn, amb dificultats de mobilitat i amb una discapacitat intel·lectual profunda, no? Llavors aquí s'ajunta tot. Llavors, clar, encara nosaltres, respecte a les poques indicacions que hi ha vers l'educació especial, doncs nosaltres encara les hem de concretar més, no? Respecte al tema de ràtios, sí, estic d'acord, crec que ho ha dit la Teresa, estic d'acord amb la Teresa, no? Com que nosaltres els grups ja són de menys de 20, de molt menys de 20, doncs bueno, pues aquí te les compongues i amb això, pues bueno, pues potser sí que no tenim problemes de fer grups reduïts, però sí que tenim problemes, doncs, del que també deia una de les dues contertulianes, no? Que no podem trencar els grups per juntar-los amb altres nens, perquè aquella activitat els hi va millor compartir-la amb uns altres nens que no siguin els del propi grup. Llavors, això està assumit, val? O sigui, hem de fer l'esforç de mirar de trencar lo mínim els grups, de garantir els grups estables, perquè tots en som conscients de que hi ha una pandèmia. Llavors, potser nosaltres, des d'Esclat, el que potser ens faria més falta és doncs una mica més de suport en infermeria, perquè la situació doncs ho requereix, una mica més de suport en el que és monitoratge de menjador i esbarjo, val? En el nostre cas, en qüestió d'espais, doncs no ens veiem mancats, però perquè tenim una instal·lació doncs que ja permet doncs poder distribuir bé els espais, però sí que en el nostre cas ens veiem més mancats en la qüestió de personal de suport. Clar, l'alimentació dels nostres nens en l'horari de menjador, en la majoria, el 90%, 80% o 90% dels nens se'ls hi dona peixes, se'ls hi ha de donar el menjar d'una manera assistida, amb la qual cosa doncs necessitaríem realment poder diversificar al màxim aquell personal, aquell monitor que està atenent a un nen per dinar, després amb un altre, després amb un altre, val? Necessitaríem poder diversificar per anar minimitzant els riscos, val? Llavors una mica serien doncs les concrecions que jo veuria cara a la tipologia dels alumnes que jo tinc. Poder aquestes concrecions serien una mica diferents per l'escola Estel de Vic, perquè pot ser que tinguin alumnat amb diferent tipologia, però crec que també han de ser concretes per a aquells alumnes. O sigui que una mica penso que amb l'educació especial, des de cada servei territorial, des de cada inspector, potser s'hauria d'aterrissar més en la realitat de cada centre, en la realitat de cada família, en la realitat de cada alumne. Potser estic dient coses que a nivell d'organitzatives són difícils, però penso que poden ser possibles, perquè per exemple el meu inspector doncs té 3 escoles d'educació especial, això se li remuntaria a uns 80 alumnes, 80 famílies, bueno, penso que no totes les 80 tindran una especificació molt concreta, tan concreta com perquè s'hagi de fer molt diferent per aquella família, però sí que hi haurà algunes que els hi podrem donar el que necessiten per superar aquesta situació actual des d'una concreció més real, més del que ells estan vivint en el dia.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de les escoles d'educació especial a Catalunya Ràdio en temps de suplement.
Escolteu l'Ofici d'Educar!
Tracta un home com és i seguirà sent el que és. Tracta un home com pot arribar a ser i es convertirà en el que pot arribar a ser. Goethe.
Fet un recorregut, quines són les condicions en les que han tornat a l'escola en aquesta primera setmana a les escoles d'educació especial? El col·lectiu de mestres, imaginem que teniu més sensació de vulnerabilitat, risc i por, com tots els mestres en tot el procés educatiu, l'ordinària, l'especial. I com estan les famílies? Aquesta és la pregunta que us faig arribar, Raquel, Oriol, Teresa.
Les famílies estan prou contentes de tornar a l'escola. Sí que és cert que hi ha una part de les famílies que tenen molta por i nosaltres hi ha nens que encara no han començat perquè les famílies doncs com que volen anar veient com es va movent l'escola i com és el dia a dia. Però el cert és que en general les famílies tenien moltes ganes de tornar i que són molt respectuoses també amb les mesures que nosaltres hem posat, els documents que hem fet arribar i tots els canvis del dia a dia, però penso que és un regal poder tornar al dia a dia de l'escola, tot i que el dia a dia serà molt diferent, està sent molt diferent, però és un tornar a tindre aquest suport, no, diari, perquè estar tot el dia a casa amb un nen amb necessitats educatives específiques doncs suposa un sobreesforç per la per la família. Hi ha famílies que la pandèmia ha sigut molt, un temps molt dur per poder conviure, d'altres que ho han portat millor, però sens dubte és un suport real que és molt necessari per a aquests alumnes.
Algunes famílies ja no podien més i el que hem de fer, per tant, és escoltar a les famílies.
Jo vull una escola que m'estimi.
Soc la Neus, una nena de 9 anys que va a una escola especial de Barcelona. Tinc una pregunta per tu. La farà la meva mare, la Núria, perquè on jo hi poso pensaments, ella hi posa paraules.
Bona, senyora alcaldessa. Amb la Neus hem preparat la pregunta amb Víctor, que ella ha seleccionat. I la pregunta diu, quan podrem anar a l'escola a fer fisio, muntar cavall i a jugar? I també a fer logopèdia, a que ens ajudi la infermera, la nostra infermera, a fer les cures. Les escoles especials no tenim cap tipus d'informació. Ens podria ajudar, sisplau. Moltes gràcies.
Aquesta és la pregunta que la Núria Jaraiz, mestra i coordinadora d'Educació Infantil de l'Escola Mary Ward de Barcelona i la seva filla Neus, de 9 anys, que va a l'Escola Guimbarda de Barcelona, van fer arribar a l'alcaldessa Ada Colau durant el confinament. Atenció! Durant tota la pandèmia, la Núria havia sentit molt a parlar de l'escola ordinària, tots n'han sentit molt a parlar, i molt poc de l'especial, i volia fer sentir la seva veu, i en un article va escriure: por em fa l'obertura dels centres educatius especials al mes de setembre, esgotador tot plegat, sisplau, administració. Podeu treballar en favor dels drets dels infants amb pluridiscapacitat? Prou, som aquí, existim, necessitem una resposta adequada a les necessitats reals dels infants amb pluridiscapacitat ja. Núria Jaraiz, dificultats, ens parlaves del setembre, que us heu trobat en aquesta tornada a l'escola del setembre, que sisplau ja era, sisplau obriu que volem tornar, no? I aquest clam per part de les famílies que teniu fills amb pluridiscapacitats o discapacitats diverses. Dificultats, Núria?
Bueno, dificultats, doncs, a nivell logístic, una dificultat que vam trobar va ser que 3 dies abans de començar no teníem assegurat el transport adaptat per anar a l'escola per part del consorci. Nosaltres, el meu marit i jo, no ens podíem fer càrrec de portar la nena a l'escola perquè els dos treballem. Finalment, sí que vam tenir l'opció de transport, tot i que al matí de dilluns no hi havia acompanyant per aquest transport. I una vegada més ens vam haver de buscar la vida, sol·licitar el taxi adaptat i seguir buscant-nos la vida amb un acompanyant, perquè ja no pot anar sola en el transport. A més d'aquesta dificultat logística, també se'ns afegeix la por, no? Que tot i tenir plena confiança a l'escola i sabent que ho faran molt bé, han obert el setembre des del març, que van tancar. I per nosaltres l'experiència i la pràctica en context de pandèmia sempre sumen.
Què et preocupa, tu, ara, aquest neguiteja d'aquest dia a dia de l'escola, si hi pot haver un nou confinament, què podria passar, com te les arreglaries, com ho faríeu com a família, perquè tu tens un pare gran de 77 anys. Com us ho faríeu, què passaria, aquest neguiteja?
Bueno, la Neus té un superiaio, eh? És un superiaio, tot i que és gran. A veure, a mi coses que ens neguitegen, em neguitegen, per exemple, seria que pertany a dos grups estables, com molt bé han dit abans, un és el grup de l'escola, el grup classe, que la ràtio, bueno, per ser educació especial, a mi 8 nens em semblen massa, ja, a l'administració no, però a mi sí. I després està el tema del grup estable del transport, és a dir, la ruta de transport. Tenim la traçabilitat, aquí es difumina una mica. És a dir, tenim un doble risc, no? La Neus té un risc en el transport, si ens confinen al transport, però la seva classe no, com la portem a l'escola, i si confinen la classe, té transport, però no pot anar a l'escola. Vull dir, aquí el consorci penso que s'hauria de posar les piles, hauria d'haver fet rutes basades en les aules classe, això implicaria igual posar més mitjans, no? Més microbusos, més medis, no? Però era el moment de fer-ho i no ho han fet. També neguit davant el nou confinament, com em comentaves, doncs la pèrdua de teràpies, no? Que són bàsiques per a la seva salut. Fisio respiratòria, neurorehabilitació, logopèdia, estimulació orofacial, comunicació augmentativa. la infermera, no?, referent de Sant Joan de Déu. La Neus porta un botó gàstric i per ella és necessari el canvi de botó, li fan a l'escola, les cures d'aquest botó, nebulitzacions en cas de mocs, que estan ja picant a la porta els mocs, queden 2 dies perquè li arribin, i cures diverses. I també la hipoteràpia, que és important, no?
A veure, Neus, perquè ens aclarim. Núria, la Neus té paràlisi cerebral infantil amb tetraparèsia distònica. Això a la pràctica, quines limitacions implica per aquell que no tingui ni idea del que suposa tenir un fill amb pluridiscapacitat? A la pràctica, què no pot fer la Neus?
Val. En el cas de la Neus, aquest nom tan bonic que has dit ara, no?, que has definit, l'implica no menjar per boca, menjar per botó gàstric, no parla, tot i que sí que es comunica amb pictogrames, ella s'expressa d'una altra manera, però no de manera oral, i no camina. Al final suposa molt d'esforç físic per part de tots els que estem a casa, no? El meu marit, jo, l'avi, la cangura especialitzada, tothom que hi entra. És una tensió constant, ja que ella té un grau màxim de dependència reconegut.
Tu dius que el confinament us ha passat factura, que ha perdut molt per la falta d'estimulació. A veure, què ha passat?
Doncs hi ha hagut una aturada a nivell de teràpies, no? Hi ha hagut un retrocés important, la veritat és que sí. La no atenció dels especialistes, doncs al final el meu marit i jo, teletreballant, o sigui, jo teletreballant i el meu marit treballant. Una mica desatesa, sí que hem tingut aquest sentiment, no?, de tenir-la una mica desatesa. Llavors, al final, doncs, queden poques forces per fer de fisio i infermers i no ens toca tampoc fer d'això, no? Llavors els retrocessos més importants en el seu cas han estat una escoliosi molt accentuada, de passar moltes hores assegudes a cadira, i un retrocés en la marxa assistida. Abans sí que caminava, si l'agafaves de les caderes, i ara això, hi ha hagut un retrocés important, no vol fer-ho.
De fet, dius tu que no és la pandèmia el que t'ha posat a lloc, sinó que el que et va ubicar va ser el naixement de la Neus, perquè et va ajudar a entendre el que és més important a la vida. Abans dèiem què no podia fer la Neus i jo et demano. Quines són les coses boniques que vosaltres heu descobert gràcies a la Neus, Núria?
De la Neus tot és bo, tota ella és bona. És un tsunami d'energia positiva, d'alegria, recarrega les piles, estàs cansada, no pots amb la vida, però la veus i et recarrega. Ella viu el moment i ens ha ensenyat molt d'això, no?, de viure l'aquí i l'ara. No té por, no?, i també ens ajuda a afluixar, a controlar la nostra por, no? És pura veritat i és molt sociable, és una nena molt generosa i d'això també n'hem d'aprendre molt. En resum, ens fa millors persones. I com diu el meu pare, la Neus és perfecta.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar, testimonis com el de la Neus i la Núria, les escoles d'educació especial, avui a Catalunya Ràdio en temps de suplement.
Coneix el món, m'obre la ment.
Quan un professor és capaç d'incloure a la seva aula un alumne amb discapacitat, sigui quina sigui, ell esdevé millor professor i tothom hi surt guanyant. Gordon Porter.
Tornem a posar el focus en les escoles d'educació especial. Oriol Guim d'Esclat, Raquel Martínez de Solc i Teresa Isern d'Estel. Les vostres escoles són escoles molt demandades perquè les famílies us necessiten moltíssim i sovint teniu llistes d'espera. Teniu constància de nens que hagin fet un retrocés, com ens explicava ara la Núria que li ha passat a la Neus? Teniu aquesta constància?
La veritat és que sí, ara que ja portem 5 dies amb els nens a les aules, doncs el que explicava ara la Núria de la seva filla Neus, doncs ens ho trobem amb diversos casos de diversos nens. Ja ens ho esperàvem, perquè després de mig any sense teràpia, sense certes activitats d'estimulació, nosaltres estem segurs que els nens han estat superbé a casa, perquè tots els nens són superestimats pels seus pares i els seus pares fan tot el que poden i han fet tot el que han pogut perquè el confinament hagi sigut el menys agressiu, però tot i així el confinament és el que és i hem estat allà tancats molt de temps i les relacions entre pares i fills doncs també tenen el seu deteriorament, tenen els seus vicis i tot això doncs s'ha accentuat amb el confinament. Ara, doncs, clar, hi ha alguns nens doncs, que a nivell de teràpies i a nivell de socialització i a nivell de connexió amb l'entorn doncs sí, en alguns casos és com un tornar a començar, realment és com un tornar a començar i en alguns casos ho hem notat molt, en altres casos, bueno, en altres casos també veus que hi ha nens que s'espavilen més, que ràpidament tornen a connectar amb l'entorn escolar, però n'hi ha tot un col·lectiu doncs, que els hi costa més i és una dificultat afegida, però hi estem, aquí
I
estem.
Oriol Guim, director de l'Escola Esclat d'Educació Especial de Barcelona, té una tècnica, es va mentalitzar ja el juliol que ell estava contagiat i que el que havia de fer era protegir els altres i fins ara li va funcionant. Teresa, Raquel, Oriol, quins són els reptes que teniu per aquest curs tan complex? Què us plantegeu? La Raquel, per exemple, m'explicava quan preparàvem aquesta entrevista com establir comunicació sense tocar-se, això és difícil, eh? Reptes que teniu per aquest any?
Bueno, a mi m'agrada parlar d'aquesta expressió, no? Establir contacte sense tindre un contacte directe i aquí rau, no? El vincle que has de crear amb l'alumne, aquella sinergia aquell, no? Jo sempre parlo d'enamorar l'alumne, de treure'l moltíssim amb les teves pràctiques i amb la teva manera de fer i penso que ara més que mai s'ha de fer. I després, una mica el que diu l'Oriol, no? Com tu prendre totes les mesures perquè hi haurà nens que sí o sí hauràs d'establir un contacte. Hi ha només nens no? que, com la Neus que necessiten del suport del mestre i de l'adult per mobilitzar-ho. Doncs tu has de tindre molta cura perquè no siguis un risc per aquests alumnes. Però penso que és un moment de reinventar pràctiques educatives on poder crear noves maneres d'aprendre i d'establir relacions socials.
Diu la Teresa, atendre els alumnes amb discapacitat, educar i donar atenció i alumnes que necessiten més benestar i altres educar i tots hi tenen dret. Teresa, quins són els reptes d'aquest any per vosaltres?
Bueno, nosaltres, com totes les escoles d'educació especial, esperem no haver de tancar, poder donar l'atenció i l'educació que hi tenen dret aquests alumnes i de manera diferent, com diu la Raquel, hem de trobar maneres diferents, no podem fer ni tant ni el mateix que fèiem molts altres anys, però esperem donar l'atenció que cada alumne requereix i necessita. Tornar a refer els aprenentatges que vam deixar parats el mes de març, recuperar allò que s'ha perdut, no en 2 mesos d'estiu, sinó en 6 mesos, i anar tirant endavant i arribar a tots i de la millor manera.
Hem de patir aquest curs per l'escolaritat compartida. Com queda això? Perquè és un dels temes que hi ha qui està patint ja. Què ens podeu dir sobre això?
A nosaltres ens han dit que no, que la compartida... Jo veig que això depèn molt de zones, eh? A Osona s'ha dit que la compartida hi ha i des del dia 14. I nosaltres estem aquí esperant aquesta arrencada. Veig que les informacions són molt contradictòries, que en diferents reunions amb altres territoris s'han donat altres versions, altres respostes, però nosaltres entenem que és un grup més estable d'aquell alumne, perquè entenem que l'escola ordinària on anirà estarà en un grup estable i la d'educació especial també està en un grup estable. Per tant, tot queda reduït amb això, que no és ni tan sols com pot ser un extraescolar que on es barregen tants grups estables.
Penseu que pot ser un pas enrere per la inclusió, aquesta situació?
Sí. Sí, evidentment doncs pot esdevenir un pas enrere per aquests nanos que necessiten fer la compartida, que realment els hi aporta, que és un benefici per ells. Clar, això de que ara, pam, ara et quedes a l'escola ordinària i llavors pues, bueno, s'ha de veure si sí, et quedes a l'escola ordinària durant el primer trimestre perquè no podem fer la compartida, però llavors s'ha de veure quina atenció té aquest nen a l'escola ordinària i el que es queda a l'escola especial, doncs quines són aquelles coses que perd pel fet de no anar al dia o els 2 dies a l'ordinària i mirar a veure com es supleix, si és que es pot suplir, o quin grau d'importància té això en el seu desenvolupament. Estic d'acord amb la Raquel, crec que era la Raquel l'última que ha parlat, i estic d'acord amb que sí, que en cada territori això s'ha fet com s'ha pogut, bueno, com s'ha volgut, però les indicacions que ens donaven des d'un servei territorial eren diferents a les que es donaven en altres serveis territorials. De fet, a nivell de compartida, a l'escola Esclat, la pandèmia la va agafar en un moment que no teníem cap alumne amb compartida, i aquest inici de curs tampoc no tenim cap alumne amb compartida. O sigui que el tema de la compartida és un factor que en el nostre cas ens queda una mica més lluny en aquest moment, però sí que és cert que hi ha un amunt i avall quan canvies de territori amb els criteris aplicats.
Missatges, Raquel, Oriol, Teresa, Núria, que voldríeu fer arribar a l'administració o en el conjunt de la societat sobre la vostra realitat en el dia a dia? Endavant.
Bueno, bàsicament que davant de situacions crítiques que es puguin tornar a donar, doncs una mica el que ja hem anat dient al llarg del ratet que portem de conversa, no? Que es pugui contextualitzar una mica amb aquests casos més greus, més de risc, que es pugui aterrissar i donar unes indicacions, doncs, per què no fetes a mida, en alguns casos, en els casos que ho requereixen, i uns que puguis garantir l'atenció i al màxim la seguretat. I potser hi haurà nens que no podran quedar-se a casa, i on s'haurà de veure com han de vindre o com hem d'anar-hi nosaltres a casa d'ells. S'haurà de veure, però hem d'estar recolzats per l'administració. No podem topar sempre contra una norma escrita que no ens és de referència.
Oriol, una cosa que tu em vas dir en la conversa prèmia que vam tenir és que és molt graciós, però és molt contundent, que és que es comprin mòbils i que l'administració tingui mòbils perquè responguin a les atencions en el dia a dia de l'escola d'educació especial.
Bàsicament, les associacions que gestionen les nostres escoles ho han fet, han facilitat mòbils a les persones d'administració, al personal, doncs, que havia d'estar més en contacte amb altres professionals o amb les famílies, i ens hi ha hagut tres persones que se'ls ha facilitat un mòbil perquè des de casa seva puguin, doncs, entrar en contacte amb qui faci falta sense fer ús del seu número particular. Doncs això sembla que a les administracions, ja no parlo només de la Generalitat o del Departament d'Educació, ja parlo de totes les administracions que en regeixen, perquè no només és el departament, és molt complicat poder parlar per telèfon amb un professional o amb un tècnic, i ens demanaríem, doncs, que això que no fos tan complicat, que al final és de lògica que s'ha de poder parlar per telèfon.
Teresa i Raquel, el vostre missatge a l'administració o a la societat en general?
Jo penso que estic d'acord amb el que ha comentat l'Oriol, no? Com aquesta capacitat de dialogar i buscar les mesures adients per cada centre, com apropar plans d'actuació, perquè el cert és que la realitat de l'Escola d'Educació Especial és molt diferent, i després cada centre té les seves peculiaritats. Llavors, com poder trobar aquesta manera de fer més directa, perquè si no és com que el departament, no? És com una part del sistema que ens ha de dir el què, però moltes vegades els hi falta aquesta visibilitat de com és el dia a dia a l'aula o com són d'específiques les necessitats que tenen. A vegades el marc és massa teòric i no quadra prou amb la realitat que tu vius el dia a dia, i llavors jo demanaria això, com poder anar integrant aquestes dues visions en els plans d'actuació i anar com prevenint el que pot vindre, i que no ens sentim en ocasions, pues, que la teoria no quadra, o el que ens proposen és molt dispers o molt diferent a la nostra realitat.
Doncs ens queda el missatge de la Núria Jaraid. Núria, quin és el teu missatge?
Val, doncs per les administracions, doncs davant de famílies com nosaltres, davant d'un confinament parcial o total de l'escola, tot i que no sigui positiu en Covid el nostre fill, des de la prestació per cura de menors afectats per malalties greus, tenir dret a una reducció del 100% remunerada. També que des dels departaments de salut i d'ensenyament se'n recordin de nosaltres a les compareixences. No en parlen mai de nosaltres, ni a la tele, o sigui, enlloc es parla de nosaltres. Fer normativa específica i dotar els centres concertats d'educació especial també d'EPIs, no només els públics, sisplau.
Doncs, de fet, fa molt poquet s'ha reconegut al Parlament l'educació especial com un servei essencial. Decret 17/2020. Veurem què canvia a partir d'ara, tant de bo canviïn moltes coses. Gràcies per haver-nos acompanyat avui, Raquel Martínez, gràcies Oriol Guim, gràcies Teresa Isern i gràcies Núria Jaraiz per haver-nos ajudat a fer aquest cop d'ull a com ha estat la tornada a l'escola. Sí, l'Escola d'Educació Especial també ha tornat. I per tant, avui n'hem volgut parlar a l'Ofici d'Educar. Moltes gràcies. Petons i abraçades.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Jo vull ser lunata per poder viatjar i conèixer tot l'univers. Soc petit i aixerit, un coet construiré i aviat a l'espai aniré. Als estels arribaré, les planetes dormiré, perquè arreu van durar el coet. Amb quatre llenes i un martell, tres ampolles i un cop d'ell, el meu coet construiré.
Hallo, mein Name ist Mark. Ich wohne in Arnhem, in Nederlands, und ich lehre Katalans mit l'Ofici d'Educar.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Hola, em dic Marc, visc a Arnhem, als Països Baixos, i aprenc català amb l'Ofici d'Educar.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
I una vegada al mes a l'Ofici d'Educar aquesta temporada escoltarem qui han fet de molt bo a l'InfoCar, que sempre fan coses molt bones, i ja us he de dir que jo segueixo l'InfoCar amb el meu fill petit. Núria Vilanova, benvinguda, editora i presentadora de l'InfoCar. Com ha estat aquesta arrencada?
Doncs ha estat una arrencada molt, molt, molt intensa, perquè si nosaltres cada any fem un especial d'arrencada d'escola, doncs aquest any ja us podeu imaginar que ho fèiem doncs, amb més motiu que mai. I com ens vam plantejar una mica aquesta setmana? Doncs arrencar amb un especial InfoCar sobre la tornada a les escoles, en què hi havia tota una part en què volíem explicar i ensenyar doncs, el que havia passat durant el primer dia d'escola, que era un dia molt, molt, molt important doncs, per tots els nens, que feia molts 6 mesos que no tornàvem a l'escola. I el que volíem sentir molt, molt, molt aquest primer dia doncs eren les sensacions i emocions al llarg d'un dia doncs, que va ser molt especial i molt intens. I en aquest sentit doncs, volíem quedar aquí i en relació amb tots els sentiments que es poden generar aquest curs, vam fer un vídeo en què vam asseure doncs, a un grup de nens i de manera pausada vam parlar amb ells i els vam demanar que reflexionessin i verbalitzessin doncs, el que més els preocupava de cara a aquest curs i creiem que és molt important no?, que aquest curs doncs, ells expressin el que senten i això sigui una oportunitat doncs, perquè les famílies a casa doncs, amb els nens ho puguin comentar i puguin sorgir converses no?, en aquest sentit. I que es quedi molt clar doncs, que si tenen moments que estan agobiats o cansats doncs, és que no passa res i que és completament normal. No? Que en aquest sentit aquest any els volem acompanyar molt. A l'InfoCar, doncs, a més de fer això, també volem que els nens s'ho passin molt, molt, molt bé i doncs, aquest primer dia doncs, el que vam fer també és explicar-los molt bé el tema de les mascaretes, que és un tema que els nens doncs, ja estan acostumats, però que aquest primer dia sabem que són moltes hores, que els nens estan molt agobiats amb aquest tema i li vam voler com donar la volta i el nostre expert en donar-li la volta als temes doncs, és el Miquel Piris, que va fer un vídeo sobre les normes de la mascareta a l'escola, molt divertit, amb un format que creiem que als nens els agrada molt, que és el format youtuber, i vam fer un vídeo sobre això amb el Miquel. És un tema doncs, que el Miquel, que és molt divertit i té molta gràcia, doncs sempre els fa aquests temes amb l'ajuda de professionals que l'assessoren moltíssim. I per últim, vam tenir la sort de comptar amb el doctor Antoni Trilla, no?, que ens va ajudar a explicar-nos doncs, què passarà en el cas de que s'activin els protocols en el cas de que algun nen doncs, tingui símptomes de Covid o doni positiu i què passarà amb la resta del grup. Això va ser doncs, una mica l'arrencada potent d'aquest any de l'InfoCar, que té una altra novetat, que és que aquest any anem a les 8 del vespre, era un horari que reivindicàvem o que volíem, feia temps i que aquest any doncs, és una altra novetat de l'InfoCar i la resta de la setmana doncs, hem anat parlant doncs, d'altres temes molt diversos que sabem que els interessen moltíssim als nens i doncs bé, ha sigut una arrencada molt, molt, molt intensa.
Dir-vos, els que ens escolteu, que aquest any no hi trobareu la Laia Cervera, la Núria Vilanova és qui presentarà i ha dit el programa, ja us ho dèiem, i un equip molt potent, que esteu molt disposats a acompanyar-nos en tot aquest curs. Us seguirem des de casa. També seguirem... Aquest any teniu una novetat també amb la Míriam Tirado, oi que sí?
Sí, és una de les col·laboradores en el tema d'emocions, el que dèiem, no? D'acompanyar-los molt en aquest sentit. I hi ha una experta també al programa, una de les redactores, la Irene Blay, que doncs, és la que s'acostuma a encarregar d'aquests temes perquè els mima molt, els cuida molt, i una de les persones que l'ajuda és la Míriam Tirado, sí.
Doncs Núria Vilanova...
És una superexperta en emocions de nens.
Doncs Núria Perdona. Vilanova, una abraçada, molta força, i que la sort ens acompanyi en aquest curs tan complex. Gràcies.
I tant, la necessitarem. Moltíssimes gràcies.
Jugar, riure, compartir, reflexionar i aprendre. Això és l'ofici d'educar.
Jo vull una escola que em faci feliç.
Estirar-te al terra i tornar a mirar el cel. Tu com a adult dius, que tan brutes.
Juguem amb els fills i si ens posem a mirar el mòbil, l'hora de lleure és per mirar una pantalleta.
Pensa 7 coses impossibles abans d'esmorzar. I aquí comença, no?, la creativitat.
Oh, quina feinada!
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
A les històries de la natura d'avui, a l'ofici d'educar, la història de l'Helena. Cristina Gutiérrez, directora de la Granja Escola de Santa Maria de Palautordera.
A peus del Montseny, envoltats de prats, verds, boscos, cavalls i animals de granja, es poden viure instants màgics on nens i nenes ens donen una gran lliçó de vida. Recordo la lliçó que ens va donar l'Helena, que va venir a les colònies d'estiu, quan feia amb el seu grup l'activitat dels esquís solidaris. Recordo que tenia unes ganes immenses d'arribar als primers. La seva passió passava per davant d'aturar-se i pensar en les habilitats bàsiques del treball en equip que els havien explicat i que havien entrenat durant l'activitat anterior. Parlo de l'escolta activa, la comunicació, l'estratègia o l'organització. L'activitat consistia en lligats de peus a uns esquís. 5 nois i noies havien de recórrer un tram pel prat fins a arribar a la meta. L'acceleració del món, els sorolls de la ciutat, persistents en els infants encara que estiguin al bell mig de la natura. Això és el que podia observar clarament en l'Helena i en els seus companys i companyes per com intentaven avançar sobre els esquís. Tot i la passió i l'empenta de l'Helena que liderava i estirava literalment dels esquís per anar més ràpid, a cada passa un dels membres de l'equip queia aturant de cop el caminar d'aquests esquís per la gespa del prat. Estaven tan pendents a la meta d'arribar que en cap moment es van poder concentrar en assegurir el trajecte, en gaudir del joc en equip, de mirar-se en complicitat. Però, esclar, és fàcil que això passi quan avui dia els entrenem a diari en fer per acabar, per arribar quan abans millor, i no en gaudir d'allò que fan. I això, aquests nanos ho reproduïen fidelment amb l'activitat dels esquís. Sabeu? Tots vam aprendre aquella tarda un munt, però nosaltres més, quan l'Helena, amb només 12 anys, ens va dir «Cada caiguda és una lliçó i cada lliçó et fa millor». Uau, vaig pensar, quina raó que té. Els esquís són com la vida. Sempre anem lligats al costat d'algú, siguin fills o filles, sigui la parella o els companys de feina. Anem lligats i ho fem caminant cap a una meta, allà al final del prat, oblidant-nos sovint de mirar els ulls de qui va al nostre costat i somriure, simplement somriure, per gaudir plegats del camí, del prat verd que estem trepitjant just en aquest instant. Gràcies, Helena. Prenem nota de que cada caiguda és una lliçó i que possiblement els grans hem d'aturar-nos i mirar a qui tenim a la nostra vora. I, per cert, recordem que, com l'Helena va fer, els nens i les nenes també aprenen per ells mateixos. Sols poden fer-ho.
Hola, ara sóc molt petita, però us volia dir que m'encanta escoltar l'ofici d'educar mentre la mare em dona el pit i el papa macarona. Ui, ui, on és la mare? Ah, sí, està aquí amb mi. I el papa amb papes i golles.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
I avui a l'ofici d'educar hem parlat de les grans oblidades, les escoles d'educació especial, hem sentit les novetats de l'InfoCA i una nova història de la natura. I acabem parlant del vídeo que ens ha penjat la Sabina al grup de Telegram, en el que una mestra deixa triar als seus alumnes quina benvinguda volen a la porta de l'entrada. Hi ha tres símbols: un cor, una abraçada, unes mans, xocar les mans i els punys, i una nota musical, ballar. I cada nen toca amb les mans un dels tres símbols i la mestra l'abraça, o bé li xoca les mans, o bé balla amb ell. Ara que temporalment no hi ha abraçades a les escoles, mirar aquest vídeo és pura vitamina pel cor i pel cervell, pura adrenalina. Abracem-nos a casa per compensar tot allò que no podem fer fora. I com diem sempre en aquest programa, sigueu lúdics, positius, alegres i atreviu-vos a mirar la realitat amb uns ulls realment especials. I com dèiem amb la Núria Vilanova de l'Infocà, que la sort ens acompanyi. I molta sort per tu també, Roger Escapa. Et deixem amb la Vanessa de Mata i el Ben Harper.
Una fantàstica combinació per arribar a les 7. Una abraçada ben forta a l'Ofici d'Educar i a l'Elisabet Pedrosa. Fins ara.
És això, no té més jeito. Acabou. Boa sorte. Não tenho o que dizer. São só palavras. E o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais.
That's it, there's no way, it's over. Good luck, I have nothing left to say, it's only words. And what I feel won't change.
Tudo que quer me dar.
Everything you want
é demais,
to give me.
It's é
too much.
It's não heavy. Tudo que
there's no peace. All you want from me isn't real.
Quer me dar
everything you want to give me. It's too much.